Avui, a La vida és dura, però s'estimada Ràdio 4, parlarem de l'espiritualitat sense religió. És possible? Però abans de presentar-vos la convidada que ja ens acompanya en directe als estudis de Ràdio 4, Carlos, quines dades has trobat avui que ens il·lustrin sobre el tema?
Doncs per començar, i tornant al baròmetre sobre religió que ara comentàvem, en la notícia és una evidència que el país està vivint una etapa de transformació si parlem de religió, de fe i d'espiritualitat. Quan ens fixem en altres dades d'aquest estudi, ens adonem que existeix una enorme diferència entre com es viu l'espiritualitat entre les generacions més grans i les més joves. Entre els catalans majors de 65 anys, el 82% s'identifica com a catòlic, mentre que entre els menors de 24 anys, només el 28% se senten identificats amb aquesta fe. Els canvis en l'educació, en la societat i l'arribada d'altres cultes i d'altres cultures han fet que la població visqui de forma molt diferent l'espiritualitat i la fe. Com va dir ahir la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, Catalunya és cada cop més una societat interreligiosa i, sobretot, multireligiosa. El cert és que aquesta desafecció de molts col·lectius de la població cap a la religió ha fet que cada cop més persones es declarin espirituals fora dels cànons i regles tradicionals de les religions. Perquè una cosa és la fe i una altra és creure en un déu concret o en un altre. Es pot creure que existeix quelcom que ordena el nostre món, ja sigui de natura, una energia o qualsevol altra cosa, sense haver de pensar necessàriament en Alà, en Déu, en Javé o en qualsevol altra religió. I això ho sap molt bé la persona que avui ens acompanya a l'estudi, una dona que ha entrevistat 15 persones que precisament es consideren això, persones que viuen la vida des d'un prisma espiritual, però que no se senten acollides o representades en cap de les religions existents. Les seves experiències i reflexions les ha recollides en el llibre que tenim avui sobre la taula, que es diu Espirituals sense religió, i que volem que sigui el fil conductor del programa d'avui A la vida és dura, però es fa estimar, perquè, com ara comprovareu, viure amb fe però sense cap religió és del tot possible, i per alguns és molt més recomanable.
Doncs, efectivament, ser espiritual i tenir fe sense estar escrit, si m'ho permeteu dir així, a cap religió. Aquest és el tema que avui volem tractar. La vida és dura, però es fa estimar, aprofitant la presentació ahir d'aquest baròmetre sobre la religió a Catalunya. I és que, com ara escoltàvem, Catalunya és cada cop més un país divers i també en matèria de religió. El catolicisme, per exemple, ha perdut força, la immigració ha portat noves religions a casa nostra i també hi ha molta gent que decideix, com ara deia el Carles, viure al marge de qualsevol tipus de religió. Ara bé, això últim no vol dir que no tinguem fe o que no visquem la vida amb espiritualitat. La convidada d'avui al programa, com deia ell molt bé ara, ha entrevistat 15 persones que són persones espirituals però que no s'identifiquen en cap religió. Volem parlar tant del llibre com del fenomen dels espirituals sense religió amb la persona que ja ens acompanya en directe als estudis de Ràdio 4, senyora Laia de Ahumada. Bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Laia de Ahumada és doctora en filologia catalana i escriptora. El seu últim llibre, com dèiem, aquest que tenim al damunt de la taula, Espirituals sense religió. Per començar, i deixem anar a barraca directament, com és una persona així? Com la podríem definir, una persona espiritual i sense religió? Que en principi són dos conceptes que hem anat sempre casant, no sé si conscientment o inconscientment, però que hem portat d'obra set i ara resulta que, compte, pot ser que no.
Pot ser que no. Les persones entrevistades en aquest llibre el que diuen és que poden viure sense la religió, no la necessiten. Aleshores, viure aquesta espiritualitat és entendre una altra manera de transcendir-se, de meravellar-se i, sobretot, d'encarnar-se, també. Això és important.
Això li deu costar... Perdoni, ara faré una generalització que segurament serà injusta, però li deu costar molt més d'entendre a la gent d'una certa edat o a gent gran que no a gent jove, no?
Evidentment, sí, sí, sí. Això ja s'està vivint, sobretot amb la gent jove. Això va ser el que jo vaig detectar i vaig veure doncs, que valia la pena explicar-ho, però en aquest llibre hi ha dues franges d'edat. Hi ha gent de 40 fins de 30-40 i de fins a 60, és a dir, trobem les dues franges i realment amb les dues es troba aquesta possibilitat de viure aquesta espiritualitat fora de la religió.
Per tant, i després d'aquestes 15 entrevistes que queden reflectides en el llibre, vostè es veu en condicions d'afirmar categòricament que viure espiritualment o espiritualitat sense religió és possible, eh?
Ara, tant com categòricament amb 15 persones es fa difícil. Jo sempre dic quan faig els meus llibres que faig mostres, mostres que em belluga la meva curiositat, és a dir, ja s'estava dient que hi havia una espiritualitat fora de la religió, no? I vaig dir, doncs, a veure, anem a veure si realment ja s'està vivint. Per tant, és una mostra de que s'està vivint. Si es pot viure per sempre una espiritualitat sense religió, ara encara és massa aviat per poder-ho dir. Però que s'està vivint, sí, jo penso que sí.
A veure, siguem realistes, parlem de... Tot i que a mi m'ha sobtat molt, ho he de dir, m'ha sorprès aquest estudi que diu que la meitat dels catalans viuen allunyats de qualsevol religió. No pensava que fos així, però tot i que cada vegada més es viu aquesta espiritualitat sense religió, també és veritat que no és l'habitual, o no és habitual el que estàvem acostumats o el que ens havien dit. I vèiem aquests casos, de vegades fins i tot com una mica excèntrics, no?
A veure, jo penso que això s'ha d'entendre també dintre un context històric, en la història de les religions, en la història de l'Església Catòlica, també aquesta espiritualitat, que és d'alguna manera aquesta experiència que és la que està a la base de totes les religions, ha anat sortint al llarg dels segles. Ha anat sortint a l'època medieval, amb tota la mística, al segle XVI, ha anat sortint en diferents moments, és com els ulls d'un riu subterrani, no? El que passa que sí que al llarg de la història, doncs el que s'ha fet és reprimir-la. Era el que es considerava una heterodoxia i, per tant, es reprimia, però això està, perquè a més estan a la base de les religions, no? I jo penso que actualment això és irreprimible, no? Perquè ja s'ha arribat a un altre nivell de consciència, perquè tenim una altra manera d'estar en el món, d'entendre la vida, del que dèiem abans, tota la interreligiositat, les cultures, la globalització. Això ha permès que ara això que abans es reprimia, ara sigui irreprimible, és a dir, que vessa més enllà de la copa de les religions.
No estaríem parlant, en cap cas, d'allò que hem conegut com ateus. O sí, o també, o es cavalca tot plegat.
Bueno, els ateus també es consideren espirituals,
clar,
no? Aleshores, aquí caldria... Clar, estem en un moment en què tot està per definir i tot s'està definint i en el mateix moment que es defineix ja no serveix la definició. Estem en un moment de canvis molt ràpids, no? Els mateixos... Per això va costar tant trobar un títol per aquest llibre, no? Espirituals, vam aconseguir que finalment tothom es sentís identificat amb aquesta paraula, tot... I que hi havia gent que deia amb espiritualitat, hi ha aquesta diferència entre cos i esperit, no ens agrada, ens agradaria més la paraula interioritat. O sigui, contínuament, aquí els filòlegs tenim una feina tremenda per estar definint contínuament
feina, sí, veritat,
sí, sí. El que estem vivint.
Fins ara, el que havíem arribat a assimilar més, torno a dir, estic parlant generalitzant, per tant, hi havia gent segurament havia entrat més en el tema, però allò que a nivell popular havíem arribat a entendre més era allò... Soc creient, però no practicant, que era una cosa que quedava molt clara, Jo crec en no sé què, en Déu, però amb l'Església no m'hi porto gaire bé, vindríem a dir, no? O aquesta Església no és la meva. Això és el que havíem arribat a entendre més. Aquí fem una passa més enllà.
Sí, 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 perquè a més és amb aquesta continu estar-nos definint, no? Soc cristià sense religió, soc catòlic sense Déu, com deia a vegades l'Antoni Puigvert, vull dir, trobaria moltíssimes definicions, no? Jo diria que aquesta definició creient però no practicant estaria definint una mica també el que estem parlant, no? Creient perquè sento que tinc aquesta capacitat de transcendència, de transcendir-me, de que vaig més enllà, però no practicant, és a dir, no combrego, no em serveix el que totes les creences i tots els dogmes que sovint és el que imposa l'Església, no? Que això no vol dir, perquè també queda clara que tots aquests espirituals sense religió no estan en contra de res, i això penso que és important, sinó que estan sempre a favor, aprofitant tot allò que pugui ser útil i pugui servir.
Té la sensació que la religió o les religions han segrestat històricament l'espiritualitat?
Sí, evidentment que sí. Sí, sí. Jo penso que sí, i no tothom tampoc, Quan parlem d'Església, aquí estem parlant d'institució, no? Estem parlant de molta gent que hi creu, que hi està treballant i que està fent coses magnífiques i perquè és el seu mitjà. Jo penso que en una societat plural com la nostra tothom ha de trobar el seu lloc, i qui el troba dintre de l'Església i dintre de la institució, doncs, escolta, fantàstic, no? I qui la troba fora, doncs també.
És que és difícil treure conclusions d'aquest estudi que ara comentàvem, que ha estat molt, diguéssim, molt casual en el temps, amb el que havíem pactat d'entrevista amb vostè i que ha aparegut, va aparèixer ahir aquest baròmetre, Però el fet que digui que, així en general, que el 50% dels catalans està allunyat o viu allunyat de la religió, Per tant, podríem ara entendre que això no vol dir que visquin allunyats de l'espiritualitat.
No, 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 jo diria que no, jo diria que s'està buscant per altres camins, és el que dèiem, s'està utilitzant altres llengües, també s'ha dit aquí abans, no? Costa a vegades parlar de Déu, però en canvi es parla d'energies, es parla d'univers, es parla de quàntica, es parla de moltes altres coses, vol dir que aquesta necessitat que dèiem abans de transcendir-se, aquesta necessitat hi és. El que passa és que sí que és cert que dintre fins i tot del catolicisme i també dintre d'aquests espirituals que han estat educats, molts d'ells, dintre de l'Església Catòlica, doncs el que es va és, una altra vegada, tal com s'ha fet al llarg de segles, cap als orígens, cap a l'origen del cristianisme, cap a l'autèntic missatge cristià. D'alguna manera es descontextualitza o es treu fora el missatge cristià del segrest de l'Església. El segrest de l'Església com a institució, repeteixo.
Però qui deu tenir, perdona, anava a dir, sí, alguna culpa, no vull culpabilitzar ningú, vull ser, parlar en positiu també, però alguna cosa hi deu tenir a veure en tot aquest panorama que estem vivint l'Església, La pròpia Església, vull dir, que de tot plegat aquesta desafecció, si em permet dir-ho així,
evidentment.
Alguna cosa deu tenir a veure la pròpia Església, que pel que sigui no ha sabut estar al costat d'aquells que podia tenir, no?
L'Església s'ha entestat al llarg de segles en convertir en comptes de convèncer, d'enamorar, i això és una cosa molt important.
I aquí a Catalunya, aquest panorama que ens dibuixa aquest baròmetre, què hi deu tenir a veure també l'arribada, com dèiem al principi, aquest flux migratori d'arribar d'altres cultures, d'altres religions, d'altres formes d'entendre i de viure la fe?
Home, moltíssim, ha tingut a veure moltíssim, perquè, clar, tota l'entrada, en molt poc temps, en 50 anys, hem passat de considerar que els protestants, per dir alguna cosa, eren el dimoni, tal com es deia, a pensar que teníem un únic Déu, de totes les religions, i a pensar doncs, que no hi havia Déu, no? Per dir d'alguna manera. Aleshores, tota aquesta coneixença de totes les religions ha permès, jo penso, a veure la pròpia religió d'una altra manera. És a dir, ha calgut d'alguna manera entendre, doncs, no sé, conèixer altres religions per recuperar de vegades fins i tot la mística en la nostra tradició catòlica, no? I això penso que ens ha ajudat molt, igual que l'Església Catòlica o el catolicisme o el cristianisme ha ajudat a les altres religions.
Tot i que hi ha una dada també d'aquest estudi que diu que bona part dels catalans els fa por, no sé si poso la paraula que utilitzo, o no els agrada que viure o tenir al costat de casa seva una mesquita o una església evangèlica, concretament deia. Barregem coses, no? Aquí ens confonem o tot plegat ens fa tenir idees equivocades de tot plegat.
Aquí barregem coses i una de les coses és la por, aquesta por que tenim de tot el que sigui desconegut, que tenim i que ens fica en el cos, de tot el que sigui desconegut. Això està aquí també i el que precisament conviden doncs, des d'aquesta espiritualitat és aquesta obertura, aquest acollir-ho tot, no? Voler que s'hi ha acollit i al mateix temps aquesta capacitat de poder acollir tot.
El llibre recull 15 entrevistes que vostè ha fet, ara en parlem d'alguns d'ells. Quin va ser el criteri per triar aquests personatges a l'hora d'entrevistar-los?
Doncs mira, eren persones que jo havia conegut, que sospitava aquesta espiritualitat, però que els hi demanava tres coses en el moment que els hi vaig enviar el correu demanant-los per ser entrevistats. Primer, que dediquessin un temps a la seva espiritualitat, després que la sapiguessin explicar i després que la tinguessin encarnada. Perquè sí que estem envoltats de molta espiritualitat que no toca de peus a terra. I jo...
Què vol dir que la tinguessin encarnada?
Que toquessin de peus a terra. És a dir, que no busquessin l'espiritualitat com a un mitjà per estar bé ells mateixos, sinó que aquesta espiritualitat fos compartida, fos encarnada. El que diuen molts d'ells, perquè ens entenguem, és que ells volen deixar el món millor del que l'han trobat.
Vaja, que no fossin uns il·luminats.
Ah, exacte.
Això seria, sí, perdoni, que ho digui així, però...
Sí. Uns flipats, com diuen...
Que de vegades ratllen el friquisme, de vegades,
exacte.
Sí, en aquesta entrevista trobem la Lídia Pujol, per exemple, la cantant Lídia Pujol, la Carla Duarte, en Josep Maria Bigatà, en Agustí Pàniker, la Teresa Guardans, en Jaume Guillamont, en fi, i altres, Nacho Tarrés, de Gossos, amb qui després, per cert, abans d'acabar el programa parlarem, són històries, m'imagino, experiències de cadascun d'ells, personals, totalment diferents l'una de l'altra.
Sí, sempre.
Quina li va cridar l'atenció més, si n'hi ha alguna que diu, això, per aquí m'han enganxat, per aquí no m'ho esperava?
No, jo penso que de totes es complementaven.
Sí.
Jo el que em trobo sempre quan faig aquestes entrevistes és que totes són diferents perquè cada persona és diferent. I això és la gran meravella, no? Aquesta, aquesta originalitat de cada un. I per tant, cada un aportava una cosa que era interessant. I aquesta és cada una, al transcriure-les, doncs també la que he ressaltat, perquè d'aquesta manera poguéssim tenir un mosaic complet.
Esclar, el concepte d'espiritualitat és molt íntim, és molt personal, i per tant pot ser interpretat o de molt diversa manera. Aquí entrem en un terreny, vostè deia abans, els filòlegs tenim feina, però aquí hauran de començar a fer branques i subdivisions i especificar categories, no?
Sí, sí, realment és una cosa íntima, però i que cadascú l'expressa a la seva manera i segons allò que fa i allò que es dedica, no? Per tant, hi ha artistes, però no únicament dintre del món de l'art, tampoc no volia que fos així. Està el Joan Anton Melé dintre del món de l'economia, i o en el món de l'educació, o en el món de la medicina. Vull dir que he intentat buscar un ventall ampli on la gent, on les persones expressen aquesta espiritualitat.
I què hi dirà l'Església, tot això?
No ho sé, jo suposo que ho acollirà i bueno, ho acollirà com un fet, no? I donarà per pensar. Jo sempre dic que quan algú em diu alguna cosa amb la qual no hi estic d'acord, sempre penso a veure si quina part de raó té o no, què m'està dient, no?
Això ho diu la lògica, ho diu el sentit comú i, perdoni, també la intel·ligència. De vegades no sempre estem en aquests casos, perquè de vegades l'Església és molt diversa, també, i, per tant, parlar de l'Església en general cometríem injustícia, segurament, eh? I ara podríem parlar de mil casos, però, per tant, l'Església oficial no sé si farà això que vostè diu.
Doncs mira, ell s'ho perdrà.
Avui tot parlant d'espiritualitat sense religió, amb l'autora d'aquest llibre Espiritual sense religió, editat per Fragment Editorial, de Laia Daumada, que és la nostra convidada avui i amb la qual estem conversant sobre el tema. I posem música també, i ho farem d'aquí un momentet. Ja sabeu que cada dia el programa el que fem és lligar el tema amb la música. Música i religió, espiritualitat, històricament tenen molts lligams, sobretot espiritualitat. Ja no dic res sense adreçar-me als espirituals negres, per exemple, no? Aquí trobaríem una riquesa musical fantàstica, eh?
Sí, sí, per això també hi ha dos músics dintre de les persones entrevistades.
Mm-hmm. Doncs, com fem cada dia, deia, aquí al programa lliguem música amb el tema. L'encarregat de fer-ho és l'Alfons, que té un grapat de discos, al qual li demanem que en triï un, que triï una de les cançons que té, i la lligui amb el tema del qual parlem. I avui no sé exactament cap on haurà anat, però ho sabrem ara mateix. Alfons, bon dia.
Bon dia, Miquel. Mira, quan ahir em vas dir de què anava el programa d'avui, vaig començar a preguntar sobre el tema a gent del meu entorn, sobretot amics de fa molts anys, i la sorpresa que m'he endut ha estat important.
Sí, eh?
Sí, m'explico. La majoria dels, entre cometes, encastats, com jo mateix, vàrem ser educats per entendre'ns en la religió catòlica cristiana. A la nostra infantesa es prodigaren aquelles sessions de catequesis prèvies a la primera comunió, aquelles confessions mensuals per poder complir amb els primers divendres de mes, els exercicis espirituals als que érem convidats quasi per obligació, en definitiva, tota una sèrie d'actes i recomanacions que havíem de complir per no ser castigats i que conduïen a fer-nos creure en un Déu que ens volien imposar.
Un Déu que castigava, que castiga, de vegades encara malament, eh?
Efectivament. Doncs ves per on. Quan em pensava que només jo havia estat qui havia perdut aquella fe induïda, resulta que gairebé tots els consultats els hi ha passat el mateix. Quasi tots reconeixem que seguim creient en quelcom, i aquí sí que hi ha nombroses variants, però també quasi tots ens hem allunyat d'aquella religió que tant ens recomanaren. Per documentar-ho musicalment, avui et porto una cançó que ens parla de la pèrdua de la nostra religió. That's me in the corner. Lost and blind and full. Oh, oh, oh no, I've
I aquest tema de Remlos i My Religion ens ve fantàsticament a pèl per parlar del tema del qual tractem avui al programa. És el que ha triat l'Alfons, música per La vida és dura, però es fa estimar de Ràdio 4. Quin tema, Alfons?
Efectivament, d'aquest gran conjunt nord-americà legendari, format l'any 80 i que l'any 1991 publicava l'àlbum Out of Time, en el que hi figurava aquesta cançó. Per cert, el vídeo promocional de Losing My Religion va provocar una enutjada reacció de les autoritats eclesiàstiques d'aquells temps.
Bé, doncs ja els haurà passat, suposo, espero i desitjo.
Suposo que sí.
Alfons, demà hi tornarem, gràcies.
Fins demà, adéu-siau.
La vida és dura, però es fa estimar. Amb Miquel Murga, a Ràdio 4.
Avui tot parlant d'espiritualitat sense religió, a partir d'aquest llibre, que es diu així precisament, Espirituals sense religió, de la nostra convidada, Laia Deumada, que és doctora en Filologia Catalana i escriptora, però també coneixent els vostres comentaris a través de les xarxes socials, a través del correu electrònic, a través del telèfon. Què diu la gent, Carlos?
Comencem, Miquel, amb el missatge de l'Elisabet, que ens diu: a mi sempre que em pregunten si crec en Déu, dic que no, perquè associo Déu a la religió catòlica. Però sí que crec, ens diu l'Elisabet, que a les persones ens va bé creure que hi ha alguna cosa que posa, diríem, una miqueta d'ordre al món. I diu l'Elisabet que el nom que li posem ja depèn de cadascú i que pot ser Déu, pot ser qualsevol altra cosa que li vulguis anomenar com vulguis.
Aquest és un problema en el qual es deu trobar molta gent, eh? Creus en Déu? No, però es diuen, home, crec que en alguna cosa, no sé, com li he de dir això, no? Això es deu ser un cas habitual, no?
Sí, 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 tant i tant, i els mateixos entrevistats moltes vegades també ho diuen. I el que diu aquesta persona, l'Elisabet, té molta raó, perquè relaciones una cosa amb l'altra. I aquesta era una mica el títol que volíem posar al principi, espiritual sense Déu, espiritual sense Déus, espiritual sense religió. No, finalment vam triar aquest, però és cert que moltes persones es troben amb això.
La Montse, un altre missatge, ens diu que ella va tenir una professora que abans de començar les classes a l'institut els feia fer als alumnes 10 minuts de relaxació i meditació. Diu la Montse que al principi molts de la classe s'ho prenien mig en broma, perquè clar, imagina't en un institut doncs començar fent meditació, però a mesura d'anar fent-ho, ens diu la Montse que després d'unes setmanes doncs trobaven que era un moment com molt positiu, perquè era molt de pau, que permetia pensar molt en coses de la teva vida, relaxar-te, i que a més doncs era un exercici que, ens diu la Montse, que ella de tant en tant continua fent, tot i que ja fa molts anys ens diu que va deixar l'institut. És una cosa que ha adquirit, i aquests moments de pau interior doncs també s'han adquirit.
Home, sana intenció aquesta de la professora, no? És a dir, que cadascú durant un temps retrobi i visqui la seva espiritualitat com li plagui, no? Seria un bon exercici aquest, no?
Sí, sí, a més cada cop s'està fent més a les escoles. Aquella estona que hi havia per la pregària s'està substituint per la meditació. I és cert que és una de les coses que marca aquesta espiritualitat, és aquesta anar, aquest silenci, aquest anar cap a la interioritat.
Un altre missatge, el Sergi ens diu: el que sé és que no crec en els déus de la religió, perquè se'm fa molt difícil d'imaginar una persona amb barba als núvols, ens diu el Sergi, però sí que em quedo molt meravellat per la natura, o de pensar que l'univers és una cosa infinita del qual no en coneixem gairebé res, ens diu el Sergi, que és clar, en aquest sentit sí que es pot considerar una persona espiritual, però fa un matís. Diu el Sergi que es considera una persona espiritual, però en un nivell una mica racional, que no sé si són dues coses que van unides o són més aviat contradictòries o no tenen res a veure, són coses que poden anar juntes sense cap problema. La racionalitat i l'espiritualitat.
Home, quan vostè ens deia que allò, he buscat personatges que toquin de peus a terra, vindries això, no?
Evidentment, sí, 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 és aquesta espiritualitat encarnada i aquesta necessitat que deia abans també de transcendir-se que tenim totes les persones.
Molts dels entrevistats diuen que van apropar-se a la religió però que no es van trobar ben representats. Aquest deu ser un cas bastant general de tothom, no? Que es troben en aquestes situacions.
Sí, sí, sí. I ara, com que hi ha aquesta oportunitat de poder estar, de poder viure aquesta espiritualitat fora de la religió, perquè es donen tot el marc social i, bueno, i de coneixements necessari per poder-ho fer, doncs s'esdevé, ja està. És incontenible, diria jo.
Com dèiem, la nostra convidada d'avui ha entrevistat a 15 personatges per fer, 15 persones per fer aquest llibre. Un d'ells, una d'aquestes persones, la tenim al telèfon, un home que és conegut popularment per la seva faceta musical com a cantant del grup Gossos, però que a més té una vessant espiritual molt profunda i que marca bona part de la seva vida. De fet, a més de la música, també es dedica a tirar endavant l'Institut de Recerca Holística de Montserrat. En volem parlar tot plegat amb ell durant aquests minuts que venen. Nacho Tarrés, bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, bon dia.
Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
Ho sabeu prou bé, Nacho Tarrés és el cantant de Gossos i un dels impulsors d'aquest Institut de Recerca Holística de Montserrat. Irehome, ho diem bé això, així, Nacho, Irehome?
Irehome. Perquè finalment són les sigles d'Institut de Recerca Holística de Montserrat, com bé has dit.
Molt bé, escolta'm, molta gent coneix la vessant musical de Nacho Tarrés, però aquesta vessant espiritual és més desconeguda, eh? Com els podem explicar què és això d'Irehome?
Bueno, Irehome intenta ser una manera de transcendir a la realitat aquestes idees que a vegades es queden en la part més etèrica, més intangible, no? És considerar realment que si... quan dius, per exemple, que molta gent potser no coneix aquesta faceta meva, però jo crec que les meves cançons són un camí també espiritual. El tema és quan ens posem a definir què és espiritual i què no, no? Com intenta demostrar, crec molt bé, el llibre de la Laia, és intentar obrir aquesta paraula, no? Aquesta paraula ha sigut, doncs, molt usada en el context religiós, perquè té un sentit i ha tingut un sentit històric, segurament. Però l'espiritualitat jo crec que és algo inherent a les persones, no? L'espiritualitat és una dimensió que tenim les persones i jo crec que tots estaríem d'acord, he sentit també els missatges dels oients, en que no tot és tangible, que en el nostre món hi ha coses que són intangibles, com les emocions. Les emocions no es poden mesurar, perquè existeixen. No?
Teniu una mica de problema amb la cobertura de la tornada? Suposo que és qüestió de moure una mica el braç, de vegades, bueno, només...
A veure
si tenim més sort. Sí, estàvem escoltant, Nacho.
Hola, què tal? Ara millor?
Perfecte, molt bé, vinga, seguim, sí.
Disculpeu, és que sóc justament a la natura i aquí passen aquestes coses. Doncs una mica us deia això, que la dimensió espiritual per mi és com l'emocional. Les emocions no les podem mesurar, però bé, existeixen, no? Doncs l'espiritualitat també és una manera d'intentar trobar un sentit per la teva vida, d'intentar preguntar-te qui ets, cap a on vas... I les respostes no necessàriament han de ser racionals, poden ser molt tipus. Però a mi sí que m'agrada molt practicar l'espiritualitat d'una manera pragmàtica. Jo penso que l'espiritualitat pot ser pràctica, pragmàtica, no? Aquell gent que deia, ostres, a la classe fèiem relaxació i ens anava bé. Ostres, doncs si et va bé, mi, provem-ho. Jo crec que hi ha una part de la societat que s'ha girat al voltant d'esquena a les religions, per una qüestió que pot ser molt òbvia, i que malauradament han tancat la porta també a l'espiritualitat. I per mi són dues coses diferents. Les religions moltes vegades m'acosten a l'espiritualitat, però no la completen, perquè es completa quan jo la sé posar a la pràctica en el meu dia a dia, en el lloc que visc, en el lloc que m'ha tocat viure, no? I crec que això té molt a veure amb els valors, té molt a veure amb aquest anhel de dir cap on vaig, jo qui sóc. Puc respondre això? I una mica aquest Institut de Recerca Holística intenta cercar maneres sostenibles de...
Continuem tenint uns problemes, intentem recuperar la trucada, a veure si podem trobar una ubicació, de vegades és una qüestió, ho intentem fer amb el Nacho Tarrés de seguida, intenteu, aviam si podem trobar una ubicació millor, i ara hi tornem. Explicava Laia al Nacho Tarrés aquesta experiència personal i de com, des d'aquestes experiències com la seva, des d'aquest Institut de Recerca, ha trobat un camí per viure l'espiritualitat en plenitud, no?
Sí,
per tant, aquest, això és el que hauria d'aconseguir tothom o no necessàriament?
Home, jo penso que sí, més en el moment que estem vivint, que s'ha de donar resposta a moltes coses. I amb això sí que també vull dir una cosa, i és que no únicament es preocupen del tema espiritual, sinó, no volen canviar només la manera amb el tema espiritual, sinó amb el tema social, amb el món que estem vivint, com ubicar-se i com fer-ho.
A veure si tenim una mica més de sort amb això de la natura i les zones del telèfon. Nacho, en el llibre de la Laia Daumada defineixes aquest institut de recerca com una mena de tribu. Per què?
Paraules com utilitzem avui dia. No em sentiu bé,
cara. No, pitjor encara. Bé, intentarem solucionar-ho, si no, li agraïm moltíssim al Nacho Tarrés que ens hagi acompanyat i volíem parlar amb ell i comentar amb ell aquesta experiència personal. Però bé, la Laia Daumada, que l'ha entrevistat i sap bé ell, aquí deia, defineix aquesta espècie d'institut de recerca com una mena de tribu. Hi ha gent que seria més cruel i diria, no serà una secta? No?
Home, jo diria que és com el que deia abans quan estàvem intentant altra vegada connectar, que dintre d'aquesta manera d'entendre, d'aquesta espiritualitat, també hi ha una altra manera de relacionar-se amb el món i d'entendre les relacions amb les persones, i a nivell social, a nivell econòmic, a nivell polític, i penso que aquesta seria una, és a dir, aquesta tribu és una manera d'entendre les relacions no de forma piramidal, sinó de forma oceànica, no? I això és una de les coses que cada cop més s'està demanant des de les bases socials.
Parlava abans d'aquests 10 minuts de reflexió, d'aquest aturar-se per trobar-se un mateix i reflexionar, però és clar, si això ho posem en contraposició al ritme de vida que anava a dir que gairebé s'imposa a la societat avui dia, això es complica una mica, no?
Jo penso que no, jo penso que és una manera d'entendre, no? Moltes vegades les persones diuen, no, és que jo no tinc temps de fer res, o és que aquest ritme que m'imposa la societat, és que la societat no t'imposa res, perquè aleshores estem negant la nostra llibertat. És a dir, jo, el meu temps és meu, i la feina que jo faig me l'organitzo, i ningú em diu si haig de fer una cosa o l'haig de deixar de fer. Això és empoderar les persones, i penso que els espirituals van també en aquesta línia. Per tant, és el que dones tu més importància, i també en parlen ells en el llibre, el tenir, el fer o el ser. Anem cap a un nou paradigma, anem cap a una nova manera d'estar en el món, i per tant és importantíssim aquest ser. I si des del món de l'educació, des del món del social, des del món de l'economia, això no ho tenim en compte, ens estavellarem contra un mur, com diu el Jordi Pigem, i d'aquí 15 anys, ni més ni menys.
I la ciència què hi dirà tot això? O què hi deu pensar tot això? Perquè, és clar, a vegades tendim a pensar que tot el que estem dient amb la ciència topa de morros i no se'n sortiran, no s'entendran, no?
Bueno, cada cop més també, és que a veure, sempre estem parlant de puntes d'iceberg, no? No estem parlant de que tota la societat pensi igual, ni tota la ciència pensi igual, però sí que hi ha, des del món de la ciència, hi ha tota una visió quàntica que està veient les coses d'una forma molt diferent de com s'estaven veient, no? I s'estan descobrint coses que lliguen molt amb aquesta espiritualitat.
En els entrevistats s'ha notat, en algun moment, ha tingut la sensació, quan parlava amb ells, que la religió o les religions els preocupessin o els espantessin?
A ells.
A ells, sí. De vegades, des d'aquests moments, pot ser que pensis que la religió, precisament, una mica el que deia Nacho també, més aviat ens allunyen que no pas ens acosten, no?, el fet de l'espiritualitat.
Però ho viuen amb molta llibertat, és a dir, que de vegades també es parla d'aquest sincretisme, no?, de que agafo tot allò que em convé i la resta ho deixo. Jo penso que no és tant un sincretisme, sinó agafar allò que realment em va bé, no perdre tota la tradició tota la saviesa de les tradicions religioses, que és importantíssim, i no van en contra de res, van sempre a favor de tot allò que ajuda a millorar les persones.
En tot cas, són 15 entrevistes, segur, per reflexionar, per llegir, per reflexionar després, i que cadascú tregui la seva conclusió i entregui el seu grau o el seu lloc, que després la feina, com dèiem, serà pels filòlegs, de nominar tot això i trobar cadascuna de les categories d'aquesta espiritualitat. N'hem volgut parlar avui amb l'autora d'aquest llibre, Espiritual sense religió, editat per Fragment Editorial, Laia Daumada, qui li agraïm moltíssim que ens hagi volgut acompanyar avui. Molta sort, i quan faci la segona edició, que segurament aquí de personatges n'hi hauria molts més i moltes més històries,
oh, tant,
ja ens ho vindrà a explicar.
Moltes
gràcies. Adéu-siau, bon dia. Adéu. T'he vist, com sempre, Carlos, molt interessat d'escoltar el que deia la nostra convidada sobre el tema d'avui.
Sí, perquè a vegades amb la religió també es parla molt de valors i que últimament la societat els està perdent. Poder l'espiritualitat allunyada de la religió o no també pot ser una manera de recuperar aquests valors, però això és per un altre dia, Miquel, per un altre programa.
Doncs serà per un altre programa, serà per un altre dia. Demà no, demà canviarem de tema i, com sempre, el tema, el canvi del tema és radical d'un dia a un altre aquí a la vida
segura. Sí, i a més, aprofitant que, home, que s'acosta el cap de setmana i farem un programa, com sempre, una miqueta doncs més festiu. Demà parlarem del fenomen que s'ha conegut com tota la vida dels amics i les amigues amb dret de cuixa, Miquel.
Ai, Carlos,
ja m'entens?
Deixa't de parlar, ara,
home, perdona, és un fenomen molt, molt present a la societat i n'hem de parlar perquè és una cosa que existeix. I ho farem amb el Xavier Pujols, que és psicòleg clínic, sexòleg i coordinador de l'Institut de Sexologia de Barcelona, que ens donarà totes les claus per comprendre aquest fenomen que existeix, Miquel, existeix.
Bé, doncs demà en parlarem. Serà divendres i ens tornem a trobar a La Vida és Dura, però és estimada, a Ràdio 4. Gràcies a tot l'equip i fins demà. Adéu-siau.